Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem al Jordi. Què tal, Jordi? Tot bé?
Tot bé.
Jordi, avui tot a punt, per començar parlant novament d'economia.
Rússia i Ucraïna.
Sí, avui sí, curiosament parlarem de Rússia i Ucraïna i algú dirà això té alguna cosa a veure? Doncs sí, es veu que sí, que alguna cosa tindrà a veure. I a part també parlarem de compres, vendes. Sembla que, no sé, el mercat està revolucionat. No sé si fan ofertes o amb el tema del Covid hi ha hagut empreses que s'han hagut de reformular i per això tothom compra i deixa de comprar. Així tot, el gran tema avui també serà la presentació dels nous productes de Samsung, arribat ja, sí, bueno, els S22. En sí, parlarem, i també parlarem d'altres coses curioses, com per exemple un tema d'Android. Però també això arribarà després, i a part també tindrem el nostre apartat de videojocs, i avui també, Jordi, ens parlaràs del Gran Turismo, eh?
Sí, del Gran Turismo 7, el clàssic dels clàssics dels jocs de conducció, per a PS4.
Mm-hmm. Doncs vinga, va, entrem en matèria i anem explicant tot el que hem preparat per avui. Doncs, com dèiem, entrem en matèria. Avui la música, per cert, la portarà Agustín Giri, la portarà des d'Argentina. Amb ells comencem parlant d'un conflicte que sembla que sí, que sembla que no, de que cada dia anem veient que si escala, si desescala, si hi serà, si no hi serà. De moment, el que sí que sabem i el que sí que han anunciat és que aquest conflicte justament entre Rússia i Ucraïna, de fet, de que arribi a ser possible i de fet a que arribés a terme, podria afectar els subministraments per la fabricació de semiconductors.
Sí, més males notícies pel tema de que és el subministrament de semiconductors. Ja fa 2 anys que hi ha escassetat de xips, per tant, ens falta gràfiques, ens falta processadors, ens falta components per als vehicles, i això està afectant a tot el món. Pues bé, sembla ser que aquesta possible guerra o conflicte entre Rússia i Ucraïna pot augmentar encara més l'escassetat de semiconductors.
Doncs algú dirà, què hi té a veure si tot ve de la Xina? Doncs no tot ve de la Xina.
No tot ve de la Xina i bueno, més concretament, el 90% dels subministraments de neó, per exemple, que es fan servir als Estats Units, provenen d'Ucraïna, i el paladi de Rússia, el 35%. El neó es fa servir pels làsers que fabriquen els xips, uh-huh, per posar-vos un exemple.
Doncs què pot passar amb un conflicte així? Doncs pot ser que la cadena s'interrompi, tot i que diuen que és difícil, que els subministraments, al cap i a la fi, la pela és la pela i continuen funcionant, però la pela amb un altre preu, eh?
Sí, el problema que pot suposar aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna és que els components que hem nomenat, que és el neó i el paladi, augmentin de preu.
Doncs, clar, lògicament, si hi ha mala maró entre els governs, s'acaba repercutint a la butxaca. I si els components per fabricar les peces, per fabricar després, finalment, els xips, o si no, els components directament que necessitem els xips, si alguns surten d'allà, doncs hi haurà pujada de preus aquí. La resta de països que també tenen i subministren faran el mateix, pujar preus, i al final qui ho pagarà això? Doncs el consumidor.
El de sempre. Bé, esperem que no s'acabi esclatant aquest conflicte i, per tant, aquesta pujada, que ja tenim prou problema amb els subministraments de xips, doncs no sigui.
El que sí que us volem explicar per l'altre vessant, com a bona notícia avui, és que les targetes gràfiques estan baixant de preu, amb un preu que s'estan situant més o menys al marge que hi havia al gener de l'any 2021.
Sí, bones notícies pels que volen adquirir una targeta gràfica, tant sigo per gaming o sigo pel que sigo, i és que els preus estan baixant i ja s'han situat, com diu l'Oriol, al gener del 2021. Per tant, aquest 2022 ha començat amb una rebaixa de preus i amb una estabilització d'aquests preus de les gràfiques.
Recordem que van tocar a límit just abans de Nadal, eh?
Sí, és normal que per les èpoques nadalenques arribo al límit o al preu més alt. I ara estan baixant i, a més, sembla ser que no hi ha escassetat. És a dir, qui vulgui una gràfica la pot comprar.
Doncs es veu que a les fàbriques s'han posat les piles, han començat a fabricar-ne, i suposem també que el mercat s'ha frenat una mica pels preus alts, molta gent no en comprava.
Sí.
Ara torna a regular-se, si esteu pensant en canviar la gràfica del vostre ordinador, ara és un moment per mirar, perquè estan una miqueta per sobre, no, del preu recomanat, però estaria en el preu recomanat, no com per Nadal, que no...
Sí, està en el doble del que es recomana el preu.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, una bona notícia. Si n'expliquem una de lenta, n'hem d'explicar una de bona, eh?
Sí,
compensar
sí, menys mal.
També volem tancar avui un culebrot que ha durat temps. És la compra de Xilinx per part de AMD. Finalment s'ha completat, ha arribat a bon terme i ara sí, ja és oficial.
Sí, Nvidia no va poder comprar la companyia que volia comprar i sembla ser que AMD sí que pot comprar finalment Xilinx. Uh-huh. És una companyia que ha comprat AMD per 30.000 milions de dòlars i la pot posar en una situació privilegiada com a fabricant de xips mundial.
Mhm. Uh-huh. Doncs ja ho veieu, amb uns ha sigut al final que no, i els altres ha sigut al final que sí. Ara sí, ara ja no us en parlarem més en principi, perquè ja està, això ja està lligat i ja és definitiu.
Sí, sembla ser que les xifres d'aquesta compra, a part dels 30.000 milions de dòlars que han parlat, sembla ser que AMD disposarà, gràcies a aquesta compra, de més de 13.000 enginyers i 3.000 milions de dòlars anuals per a investigació i desenvolupament de nous productes que li ofereix aquesta companyia.
Doncs, mira, amb uns els ha acabat bé la història. Bé, doncs, que dos capítols que tanquem. Un era l'NVIDIA ARM, que l'han tancat amb negatiu. Aquest
no
ja sabem que no.
No s'ha pogut fer la compra.
El de AMD Xilinx, aquest sí. Aquest ha acabat i l'han tancat també en positiu. I ara obrim un altre capítol, perquè Intel ha tancat un acord amb Tower Semiconductor per comprar-lo també. Però això és l'inici, ara estem al principi de tot el procés.
Sí, és a dir, no s'ha fet efectiva la compra, de moment només és la intenció d'acord per possible compra d'Intel respecte a Tower Semiconductors. La compra es faria efectiva per 5.400 milions de dòlars, una xifra gens baixa, però també molt més baixa que la que comentàvem anteriorment. Intel ha anunciat aquest acord amb aquesta companyia i amb aquesta adquisició Intel avança en els seus plans per a la fabricació de semiconductors i obrir fossa en el mercat de tercers. Amb aquesta adquisició, Intel ampliaria la varietat dels seus serveis, abastant més públic, ja que el seu negoci, bueno, ara bàsicament pot ser centrat només en processadors per a ordinadors i amb aquests de Tower Semiconductor, pues, tindria processadors pràcticament per a qualsevol tipus.
Diguéssim que aquesta empresa està especialitzada en processadors no tan petits, no tan miniaturitzats, sinó coses més grans, i era un segment que Intel sempre havia anat endavant, en fabricar cada cop doncs, menys nanòmetres, no? Tot més petitet. I mira, amb aquesta compra tindrà les dues vessants, eh?
Sí, Tower Semiconductor té experiència en fabricació de xips, per exemple, per a radiofreqüència, automatismes i sensors industrials.
Mm-hmm. Doncs les empreses que van diversificant i que aprofiten, no sé, el que dèiem, sembla que hi ha rebaixes al mercat, Jordi.
Home, els preus que fan nano són pas de rebaixa, però bé.
Bueno, ells sabran, potser per ells sí, no ho sé.
Sí.
Vinga, doncs, tanquem el capítol econòmic i anem a parlar d'una altra economia, l'economia que haureu d'anar estalviant si voleu comprar-vos un dels nous Samsungs. Per què? Perquè tenim Samsungs S22, S22 Plus, i després parlarem especialment del model Ultra, que aquell seria el que hem de rascar més la cartera, encara.
Sí, ens falta poquet per arribar al Mobile World Congress i Samsung s'adelanta a l'esdeveniment i ens presenta ja, amb un esdeveniment que ha fet amb streaming, doncs els seus nous productes.
Doncs Jordi, anem a fer una miqueta de repàs. Comencem pels S22 i els S22 Plus, perquè realment són molt similars. I ara us explicarem que els canvis d'un a l'altre són poquets.
Sí, són molt poquets i, per tant, comencem per aquests dos models que compten amb una pantalla AMOLED de 6,1 polzades i 6,6 el S22 Plus.
Aquesta seria la gran diferència. Interiorment, depèn ja del que ens rasquem la butxaca, tindrem alguna cosa o una altra, però la gran diferència, si agafem un S22 o un S22 Plus, seria la pantalla. Passem de 6,1 a 6,6.
Sí, en tots dos panells tenim una freqüència de refresc de 120 i 240 el mostreig tàctil.
Uh-huh. Doncs una altra cosa important i que la gent espera de trobar en un telèfon d'alta gamma també són les càmeres.
Sí, trobarem tres càmeres amb el sensor principal. Està compost per una de 50 megapíxels, acompanyat amb un teleobjectiu de 10, amb un zoom de 3x i un altre gran angular de 12 i 120 graus.
Uh-huh. Doncs a la part frontal també tenim bones càmeres. Aquí la càmera de selfies és una sola càmera, un sensor de 10 megapíxels.
Sí, disposa d'OIS amb un 58% més de correcció d'angle i un BDIS de 4 cops més flux de dades. Amb aquests nous S22 i S22 Plus s'han centrat molt a millorar també el que s'anomena mode nit, és a dir, tirar fotos quan pràcticament no tenim llum.
Fotos i vídeos, veiem que el mode nit també l'han aplicat a vídeo i diu que capturarà uns vídeos de nit espectaculars, aquests dos nous terminals.
Sí.
Doncs anem a veure també interiorment ja quina és la potència, perquè recordem que el model que es comercialitza aquí a Catalunya és l'Exynos 2200.
Sí, per als països d'Estats Units i Asiàtics tindrem l'últim Qualcomm, però aquí tindrem el processador de Samsung, l'Exynos, que recordem que amb els Benchmarks dona millor rendiment que no pas el de Qualcomm.
Doncs acompanyat de què? Doncs acompanyat també de 8 GB de RAM, una capacitat que és força normal i d'un emmagatzematge també força normal.
Sí, de 128 o 256 a escollir, de gigas de capacitat. La bateria la trobarem de 4.500 mAh al plus i de 3.700 al que no és plus.
A vegades també hem explicat que això no és un tret molt, molt marcat perquè un té més pantalla que l'altre.
Sí, el que té més pantalla necessita una bateria més gran per bàsicament arribar a la mateixa autonomia que el model amb pantalla més petita.
Doncs són compatibles amb càrrega ràpida de 45 watts el primer i l'S22 el més d'això de 25 watts, el més econòmic, diguéssim, o més petit. I a part veiem que estan fabricats amb alumini, Gorilla Glass Victus Plus, bueno, el que s'esperaria d'un terminal topall de gamma.
Sí, és IPV64, per això totalment són hermètics i resistents. A part d'això, comentar que els trobarem amb quatre colors, amb negre, rosa, blanc o verd. I també trobarem quatre colors exclusius a la web de Samsung, que només els vendrà Samsung directament, que seran de grafit, de crema, de violeta i blau cel.
Doncs uns terminals que estan força bé, seria el topall de gamma, tot i que després parlarem de l'Ultra, i ara, Jordi, només ens falta saber la cartera, com canta això.
Sí, el preu del Samsung Galaxy S22 estàndard, de 8 i 128 GB de capacitat, no rondarà un preu excessiu i val 859 euros.
Doncs aquest seria el preu de base. Sempre podem ampliar-lo una mica més, amb més capacitat interna, i aniria pujant el preu. Aquest seria l'S22, i després també tenim el preu per l'S22 Plus.
Sí, que recordem que té la pantalla més gran, però també el preu és més elevat, i costarà 1.059 euros.
Doncs estem parlant d'una diferència justament de 200 euros. No sé si paga la pena pagar 200 euros per guanyar ni una polzada més de pantalla.
Guanyem mitja polzada.
Doncs ja ho sabeu, són els models a més que es venen aquí, com hem dit, amb l'Exynos 2200, serien els Bucs Insignia de Samsung, i aquests són els preus, 859 i 1.059. A partir d'aquí, si l'agafeu amb una mica més de memòria interna, sortirà una miqueta més cars. I si teniu la cartera ben plena, doncs Samsung no ha deixat enrere de presentar un S22 anomenat Ultra.
Sí, l'Ultra és un terminal amb un disseny distintiu que posa aquesta versió en un pla diferent de la resta. Per tant, oblidem-nos de l'S22 i l'S22 Plus, perquè l'S22 Ultra és diferent.
Doncs molt diferent perquè realment hi ha... A veure, si tenim el mateix processador, tenim capacitats de memòria que ja veureu que aquí creixen, perquè tenim una versió de 8 GB, però també tenim una versió de 12 GB de RAM. I l'emmagatzematge també és espectacular.
Sí, puja fins a 1 TB, és a dir, 1.024 GB.
Doncs tot això ve alimentat per una bateria de 5.000 mAh i porta l'S Pen.
Sí, aquest S22 Ultra en recordarà més al Galaxy Note, que va desaparèixer, recordem, l'any passat.
Doncs, de fet, Jordi, amb tot això que m'ha explicat, sembla que no ens hi falta de res, i anem a veure el tema de la pantalla i el tema de les càmeres, perquè també és impressionant.
Sí, aquest S22 Ultra també puja el tamany de la pantalla, arribant als 6,8 polzades, amb pantalla QHD+, amb una freqüència de refresc de 1 a 120, és a dir, pot anar, és dinàmica, pot anar de 1 a 120, depenent del que estiguem fent.
Un és molt poquet, Jordi.
Un és molt poquet, però per algun aplicatiu, com si estem llegint un fitxer de text, és suficient. A més, compta amb una freqüència de mostreig tàctil de 240 i una brillantor màxima de 1.750 nits. Espectacular.
Doncs, quasi bé que a ple sol no hauríem de tindre problema, per veure aquest
mòbil. Igual ens enlluerna més el mòbil que el sol.
A més, tot això, tenim una càmera al frontal de 40 megapíxels. També veieu que la càmera és millor que no pas els altres.
La selfie és espectacular. Els sensors també posteriors també augmenten molt de capacitat també i de prestacions. Arribant als 108 megapíxels, la càmera principal, i només una obertura focal de 1,8. Acompanyat d'una gran angular de 12, dos teleobjectius, tots dos davant de sensors de 10 megapíxels, amb obertures de focal de 2,4, tota una conjunció de càmeres que fan que l'Ultra tiro fotografies espectaculars.
De fet, crida l'atenció de que un dels teleobjectius és com a l'altre model, com els que no són Ultra, que és de 3 augments, però l'altre és de 10 augments. O sigui, tindrem un zoom de per 10, no digital, sinó un zoom de per 10 òptic.
Sí.
Doncs, Déu-n'hi-do, Totes les càmeres, per cert, estan estabilitzades òpticament. Com veieu, no té res a veure amb els altres i de fet, són fàcils de diferenciar perquè els altres a darrere veiem les tres càmeres i aquest porta molts més sensors, porta més càmeres.
Sí, un total de 5.
Doncs, Jordi, també hi ha una diferència de preu.
Sí, però tampoc no és tan excessiva si el comparem amb l'S22 Plus, i és que rondarà els 1.259 euros.
200 més. O sigui, hi ha una diferència d'un salt de 200 d'un a l'altre.
De l'S22, S22 Plus i S22 Ultra.
Doncs ja ho veieu, si voleu un Samsung de l'últim model, un S22, el més econòmic que trobareu sortirà per uns 859 euros i el màxim, que seria l'Ultra, se n'aniria als 1.259. Són 400 euros de diferència entre tota la gamma. De totes maneres, aquest Ultra és un preu de partida. Recordeu que també el fan en diferents capacitats.
12 gigas, 1 terabyte.
I si no, podem anar baixant i anirem a aquest preu. Aquests 12 gigas màximes i 1 terabyte segurament picaran una miqueta més. De totes maneres, són Box Insignia, són de Samsung i són uns terminals esperats. Han arribat justament poc abans del Mobile. I ja que Samsung ens ha fet aquest esdeveniment, aquest Unpacked, també ens ha volgut renovar les Galaxy Tab.
Sí, les tabletes de Samsung també presenten novetats i ens han tret dos models nous, el Samsung Galaxy Tab S8 i el S8 Ultra.
Doncs Jordi, anem a veure una miqueta les diferències entre elles, perquè també estem veient que hi ha diferències a mides de pantalles i també en prestacions, eh?
Sí, comencem pel model que compta amb una pantalla de 11 polzades, que seria la Samsung Galaxy Tab S8.
Doncs aquesta seria una, perquè veiem que la Plus compta amb una pantalla de 12,4 i a més s'han tret un complement, un afegitor, que seria la Ultra, que aquesta fa 14,6 polzades, tot i que jo una tablet amb 14,6 no sé si considerar-la tablet, ja.
Ja pràcticament sempre la podríem fer servir com a portàtil, el que passa que no tenen teclats i sempre li haurem d'afegir un teclat d'aquests de membrana o de funda.
Jordi, en aquest aspecte sí que hem de dir que ens ho han simplificat bastant, perquè ens han fet la tab normal, la Tab Plus
i la Tab Ultra.
I la Tab Ultra. Sembla una mica com els mòbils,
Com els mòbils, ni més ni menys.
El mateix com que tenim els mòbils. Doncs anem a veure una miqueta què és el que tenim en aquestes tauletes.
Sí, a part de la pantalla, diguem que per les altres característiques no es diferencien massa. Porten tots el mateix processador, un Qualcomm Snapdragon 8 generació 1, 12 GB de RAM i opció de 16 al model Ultra.
També tenim emmagatzematges que podem variar de 128 o 256 i el model Ultra arriba a 512.
Sí, una cosa que sí que canvia és les bateries i això segurament està obligat pel tamany de les pantalles i és que l'S8 normal comptarà amb una bateria de 8.000, el Plus amb 10.000 i el Ultra amb 11.200. Déu-n'hi-do.
Doncs, clar, lògicament la pantalla és més gran, necessita tenir més consum, més bateria i totes a més venen amb càrrega ràpida. Anem a veure també el tema de so. Veiem que totes porten 4 altaveus. També és important això, a vegades sempre on anem a posar la mà acabem tapant un altaveu. Amb 4 altaveus serà més difícil això.
Sí, i a part d'això també les càmeres disposen d'un sensor de 13 megapíxels acompanyat d'un gran angular de 6 a tots els models, mentre que la frontal tenim un sensor de 12.
No és habitual tampoc veure tablets amb més d'un sensor fotogràfic, eh?
No.
Doncs ha fet un saltet aquí, diguéssim, Samsung amb les tablets.
Els Galaxy Tab S8 estan un pas endavant en quant a prestacions respecte a la gamma anterior, que era la S7, per posar-vos un exemple.
Jordi, estan un pas endavant en preus també o com va això?
Els preus són elevats. Són elevats perquè, bàsicament, aquestes tablets les podríem aconseguir per 300-400 euros i ara aquests models salten als 749.
Doncs 749 seria la Tab a seques. Si voleu el model Plus, que recordem que a grans trets el que li creix és la pantalla, puja 200 euros més.
949. I l'Ultra es dispara als 1.149.
Sembla que s'han posat d'acord amb tot, amb noms, amb preus, amb tot.
Sí.
Doncs ja sabeu una miqueta tot el que ha presentat Samsung. Hi havia alguna altra cosa més, algun rellotge, alguna cosa, però bueno, ja ho anirem explicant les properes setmanes. A més, ve el Mobile per davant i el Mobile segurament encara ens acabaran de treure alguna píndola més. Anem a parlar d'altres terminals. Anem a parlar del OnePlus Nord CE2 5G.
Sí, una nomenclatura una mica llarga per anomenar un mòbil, però s'anomena així. Aquest OnePlus Nord CE2 5G és un mòbil de la versió retallada del OnePlus Nord 2, que per aconseguir un preu assequible, doncs bàsicament aquest 17 de febrer la companyia OnePlus trau aquest model, que ens costarà recordar.
Doncs sí, realment, a cap i a la fi, recordeu OnePlus Nord 2 i a partir d'aquí veureu que hi ha un que és més econòmic. El més econòmic segurament és la versió retallada i és aquest que porta aquest CE 5G. Jordi, no deixa de ser el mateix terminal, però li han tret algunes coses.
Sí, han rebaixat en quant a processador, li han ficat un MediaTek Dimensity 900, que no és un processador gens despreciable, que porta ja connexió 5G, i a part d'això també comptarà amb bones prestacions, ja que porta càrrega ràpida 65 watts, suport microSD de fins a 1 terabyte, també connector de mini jack d'auriculars, etc.
Doncs és un altre terminal que segurament veurem en acció al Mobile World Congress. Tots els fabricants també ho acostumen a fer, això, eh? Si treuen un buc insignia, un topall de gamma, treuen una versió retallada.
Sí.
Quin fabricant no ho fa? I també us volem parlar del telèfon gaming de Lenovo. És el Lenovo Legion i90.
Sí, el món del gaming no sols acapara els ordenadors personals, que també cada vegada tenen més èxit, sinó també els mòbils, perquè hi ha molta gent que juga amb el mòbil. I Lenovo ens presenta el Legion Y90, un mòbil que disposa de 512 de emmagatzematge i 22 GB de RAM.
Doncs sí, heu sentit bé, un mòbil amb 22 GB de RAM. De fet, no és el primer mòbil gaming que treu Lenovo, ja tenia el Legion Phone Duel 2, i ara ens porta aquesta altra bèstia, sobretot pel que fa a RAM. No ens quedarem aturats per RAM aquí.
Sí, sí, és una de les característiques que més demanden els videojocs, sobretot si tenim el mòbil usant-lo també en altres usos. Els mòbils no tanquen aplicacions, per tant, pot ser que la RAM se'ns consumeixi molt ràpid.
Lògicament, un mòbil que ve amb tanta RAM per a poder jugar també ha de vindre amb un bon processador.
És un processador excepcional, el millor de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generació 1, i que, bueno, bàsicament, a dia d'avui és el processador més potent, amb permís del nou Exynos de Samsung.
Ve acompanyat de 640 GB d'emmagatzematge, una xifra que no és habitual veure, tampoc.
Em sembla més emmagatzematge d'un ordinador. És que, bàsicament, porta aquesta capacitat a par amb UFS 3.1 SSD, és a dir, una connexió superràpida de la memòria.
A part, també és compatible amb microSDs. I també veiem aquesta RAM curiosa, sobretot la RAM és curiosa perquè ells ens especifiquen 18 GB més 4 addicionals.
Sí,
22 en total.
Aquests 22 de memòria DDR5. Bàsicament, diguem que reserves ja una part de la RAM per fer una espècie de caché perquè el mòbil funciona més ràpid, especialment en videojocs.
Doncs tindrem una bateria de 5.600 mAh, és gran, pel que és un mòbil, no sembla exageradíssima, a més si amb els consums que pot tindre una bèstia d'aquestes, però a més porta càrrega ràpida.
Sí, càrrega ràpida de 68 watts, dos característiques imprescindibles perquè quan juguem des del mòbil, un dels hàndicaps o problemes que tenim és que bàsicament la bateria s'acaba molt ràpid.
Doncs veurem si el veiem en acció al Mobile World Congress i també veurem si veiem en acció el preu, perquè el preu no el tenim. Però amb aquestes prestacions, econòmic no pot ser, tampoc. Eh?
No rondarà els 300 euros.
Anem a parlar-vos també d'Android 13. Per què? Perquè tot just alguns fabricants encara estan incorporant la versió 12 i la 13 ja truca a la porta. Farem una ullada així a grans trets generals perquè vegueu en quin punt està i segurament quins seran els tempos. I després parlarem d'una característica que ens ha fet molta com gràcia, perquè justament... recordeu que ja vam dir que segurament el Windows 11 seria capaç d'executar aplicacions d'Android.
Sí, bàsicament és una de les funcionalitats que es va prometre el Windows 11, que encara no ha arribat, però que està molt a punt d'arribar.
Doncs escolteu el que us explicarem ara d'Android 13, perquè em sembla que la cosa a la inversa també, eh?
Sí.
Jordi, de totes maneres, expliquem en quin punt ens trobem amb Android 13.
Sí, la versió d'Android 13 ha arribat als desenvolupadors. Vol dir que encara no està disponible pel gran públic, però sí que hi ha gent que ja l'està provant amb la seva versió beta.
Doncs a grans trets, gent que tingui un emulador o gent que tingui un telèfon de Google, un Google Pixel, a partir de la versió 4. Aquests són els que ja l'estan provant, són els que han de veure si tot va segons sembla o si tot no va segons sembla i alguna cosa s'ha de corregir.
Sí, una de les novetats que trobarem amb aquesta nova versió d'Android 13, doncs bàsicament hi ha canvis amb els controls de privadesa més granulats que ja podríem trobar inicialment a l'Android 12 i també s'ha fet millores de disseny en forma de més material llu al voltant de tot el sistema operatiu. Per tant, estèticament veurem algun canvi també.
Doncs aquests seran els canvis més grans pel que s'ha pogut saber de la gent que l'ha començat a provar i de fet el sistema és aquest. Un cop estiguin aquests primers desenvolupadors testejats el passarien a fabricants.
Sí, sembla ser que l'Android 13 arribaria com a molt aviat a l'agost.
Doncs sí,
al públic.
Al públic general.
En funció dels fabricants, recordeu que Android trau la versió, Google trau la seva versió d'Android i després és el fabricant que decideix actualitzar-lo o no.
O sigui, parlaríem de l'agost per als terminals Pixel i a partir d'aquí cada fabricant hauria d'anar a fer la seva adaptació i després passar-lo pel sistema de descàrrega per l'OTA. Jordi, així tot, Android 13, el que més ha cridat l'atenció i el que més la notícia que s'ha fet més ressò, tot i que encara és una cosa bastant inicial, és que Android 13 podrà executar màquines virtuals i podrem, per exemple, amb un mòbil amb Android 13, obrir un Linux o un Windows 11.
Sí, bàsicament és un moviment que va fer Windows, no? Windows va dir que permetria executar les aplicacions d'Android i ara Android fa al revés, permetrà executar les aplicacions de Windows.
Doncs, bueno, de fet, les aplicacions i tot el sistema operatiu directament. Nosaltres sempre havíem fet una mica la conyeta de que aquests mòbils tan potents aviat serien com un ordinador. Doncs, potser sí.
És que bàsicament serà un ordinador amb les prestacions que ens ofereixen ja alguns terminals de gamma alta, bàsicament el podrem enxufar amb una pantalla i un teclat i un ratolí i ser el nostre ordinador.
Doncs aquest és el futur i cap aquí va la cosa i haurem d'esperar. Encara hi ha alguns serrells, se n'ha vist algunes proves i sembla que sí, que funciona bé, tot i que la manera com seria Windows 11 ARM, recordem-ho, lògicament, perquè els processadors són ARM, sembla que hi ha alguns serrells encara a polir, però podria ser molt possible de que amb el nostre Windows 11, amb el nostre Android 13 tinguem el nostre Windows 11 a dins del mòbil directament.
Sí.
També us volem explicar que hi ha una actualització d'iOS, és la 15.3.1, algú dirà, altre cop una actualització, doncs es veu que aquesta és necessari que la instal·leu perquè si l'han fet és per alguna cosa.
Sí, sembla ser que és una vulnerabilitat que han trobat Apple i per això han tret aquesta nova actualització, la 15.3.1, que soluciona una vulnerabilitat crítica de seguretat relacionada amb el WebKit, cosa que podria suposar un risc important per als usuaris que disposen de dispositius mòbils d'Apple.
Doncs ja sabeu, a través de WebKit, algunes aplicacions obren pàgines web i a través d'aquesta obertura de pàgines web ens podrien arribar a atacar el nostre dispositiu. Si veieu una actualització del vostre sistema operatiu, doncs sí, sempre sí.
S'ha de fer, si pot ser, s'ha de fer.
I ja que parlem d'Apple, també ens volem explicar què sembla, o segons s'ha anat veient hi ha alguns rumors, i ens haurem d'acostumar amb un nou nom de sistema operatiu. Seria el Reality OS.
Sí, Apple té certa tendència a separar els noms dels seus sistemes operatius segons l'ús que se'n donarà, com per exemple Mac OS X, iPad OS, Watch OS i OS. I segons llegim, sembla ser que en el futur ens podríem trobar un nou sistema d'Apple, el Reality OS.
Doncs per a què volem un nom com el de Reality? Per a
què serà, no?, aquest sistema operatiu? Pues bàsicament per als cascos de realitat virtual o realitat augmentada d'Apple, és a dir, per tot el món que prepara Apple de realitat virtual.
Recordem que l'altre dia explicàvem que a Facebook no li va gens malament amb el món de la realitat virtual i Apple no es vol quedar despenjada.
Sí, de moment no hi ha confirmació oficial per part d'Apple, però sembla ser que sí que, bueno, per una sèrie de moviments que està fent Apple, està treballant amb aquest nou sistema operatiu per a la realitat virtual.
Doncs aneu-s'hi acostumant a com sona, perquè aviat possiblement parlem del Reality OS i serà un nou sistema operatiu d'Apple. Una altra cosa que us volem explicar. Twitter sembla que està testejant un control de velocitat per als vídeos a la plataforma. Jo, Jordi, no sé fins a quin punt és necessari quan tens una plataforma que els vídeos màxims són de 2 minuts i poc, però bueno, hi ha gent que 2 minuts se li fan eterns, no?
Sí, i el que està fent és Twitter, bueno, una cosa que s'ha pogut fer veure durant temps a YouTube ha estat canviar la velocitat en què reprodueix un vídeo, cosa que, segons podem llegir en un tuit de la mateixa divisió, sembla ser que podria arribar també al Twitter.
Doncs això és el que estan maquinant, això és el que estan preparant i, com dèiem, bueno, benvinguda sigui la mesura, tot i que amb vídeos de 2 minuts potser molta pressa tampoc han de tindre, però...
Sí, però bueno, a vegades diguem que hi ha els vídeos que són lents, s'expliquen lents i bueno, o tenim molta pressa en altres i volem veure-ho més ràpid tot el que necessitem veure.
Doncs tot accelerat, Jordi, els àudios de WhatsApp, els vídeos de Twitter, tot s'anirà accelerat.
Lo d'accelerar els àudios de WhatsApp, hi ha molta gent que ho fa.
Uh-huh. Dues notícies abans d'anar cap al món dels breus i després de videojocs, així més a nivell general. La primera, unes dades que han sortit, unes dades sobre l'autenticació en dos factors que va activar per defecte Google i que ja ha donat els primers resultats. De fet, diu que ha tallat els accessos indeguts als seus serveis en un 50%.
Sí, Google va anunciar que obligaria a tots els usuaris l'autentificació en doble factor. Alguns no us ha afectat perquè bàsicament ja accedíeu als serveis de Google amb l'autentificació amb dos passos, que bàsicament ens ofereix molta més seguretat als nostres comptes. Pues bé, això ho va fer obligatori fa molt poquet.
De fet, hi ha diverses maneres de fer-ho, però la més normal és que quan veu algun accés que no és gaire normal, com que el tenim linkat al nostre mòbil, ens demana una confirmació al mòbil i ens diu: "Has sigut tu?"
Sí, ni ho fa bàsicament així, ni més ni menys, o bàsicament rebent un SMS o amb altres mètodes que permet l'autentificació amb dos passos.
Uh-huh. Doncs ara que ja tenen les primeres xifres, sembla que des que l'han activat els accessos indeguts han caigut un 50%.
És molt. Realment se protegeix molt els comptes i des d'aquí ho recomanem a tots els usuaris. Tots els serveis que tingueu del que sigo, no sols de Google, si podeu activar l'autentificació amb dos passos, sempre convertiu el compte vostre en molt més segur.
I una altra notícia que ens arriba des de França i que se suma amb una que havíem tingut des d'Àustria, i és que França, un jutge francès, ha considerat il·legal l'ús de Google Analytics en una web per incomplir les lleis europees de privadesa.
Sí, pot ser una notícia que pot portar molta controvèrsia. Bàsicament, molts experts informàtics de webs, de SEO, etc., utilitzen el Google Analytics per fer la seva feina, un servei que de Google que ens dona bàsicament unes estadístiques completíssimes de visites, clics, etc. d'una web.
Però també, Jordi, informació d'aquest Google Analytics de la gent que visita la nostra web, d'on venen i on van a vegades, eh?
El problema pot ser aquí, i el problema que hi ha hagut a França és que un jutge ha considerat que les dades que recolta o capta el Google Analytics no sols són pel que està analitzant les dades de la web, sinó que pot ser informació d'usuaris i que Google aprofita per un altre cantó.
Doncs de moment a la web en qüestió, la web que ha entrat amb aquesta discussió judicial, ja li han dit que o retira el Google Analytics o que es prepari a pagar multes, però clar, això obre la porta a 50 milions de denúncies, a 50 milions de pàgines webs.
Sí, veurem com acaba aquest moviment, que de moment ha passat només a França, i si haurem de retirar el Google Analytics de totes les webs.
Uh-huh. Recordem que el mes passat a Àustria també hi va haver una decisió una mica controvertida també sobre el Google Analytics, també obre una mica el camí cap aquí, però França és un pes pesat i França és moltes webs a Europa.
Sí.
Si totes les webs de França han de retirar el Google Analytics, segurament altres països vindran a darrere. Ja veurem com sortim d'aquest escull. Quatre cosetes en breu abans de parlar de videojocs. La primera d'elles, l'app de suport d'iPhone i d'iPad, començarà a mostrar el cost de les reparacions. Recordeu que els dispositius de la Poma porten una app de suport que nosaltres hi podem posar, bueno, sap de fet els terminals que tenim, i hi podem ficar el problema i ell ens diu com estan les coses. Però és que ara ens mostrarà fins i tot quant ens costarà econòmicament arreglar-ho, lògicament a punts de reparació autoritzats, no?
Sí, Apple ha actualitzat la seva aplicació oficial de suport per mostrar el preu estimat que costen les reparacions necessàries per cada dispositiu. Els usuaris de l'APP de suport podran accedir a les estimacions a través de la llista dels seus dispositius i després triar l'opció de reparacions i dany físic ens donarà aquest cost.
Doncs ja sabrem si ens ha passat alguna cosa al mòbil, ja sabrem fins i tot quan ens costarà arreglar-la.
L'Apple ens donarà un preu estimat de reparació.
Ja que parlem d'Apple, doncs la rumorologia, segons Bloomberg, diu que presentarà un nou iPhone SE amb 5G a principis d'aquest mes de març.
Sí, segons Bloomberg, el 8 de març és la data al voltant de qual Apple farà la seva primera presentació de l'any. Recordem que al setembre-octubre presenta la seva nova gamma anual d'iPhones, però adelantarà aquest iPhone SE al març.
Doncs veurem, de fet ja n'havia tret un d'iPhone SE i s'ha venut força bé, doncs suposem que ara pretén fer el mateix i aquest nou model amb 5G.
Sí.
També ens ha fet gràcia parlar de Snapchat. Sí, Snapchat, algú dirà que existeix això, doncs per molt que sembli és una moda passatgera aquí, per a altra gent no ho és. I de fet està treballant en un nou format d'anuncis per a estrelles Snap, o sigui que fins i tot hi ha gent que s'hi guanya la vida allà.
Sí, sí, dins de les històries públiques, i l'objectiu és donar una oportunitat als creadors més destacats de la plataforma per tenir més abast i arribar a un públic més ampli. Per tant, ni que siguem seguidors ni res, ens sortiran ja el que s'anomenaran les estrelles Snap.
Doncs és això, quan anem veient històries i ens aniran sortint les estrelles Snap.
Són populars.
Bueno, populars, però que pel que veiem és un sistema d'anuncis, o sigui, pagaran per sortir,
sí.
No us penseu que tampoc ens sortiran gratuïtament. I finalment també parlem d'Instagram, una altra, aquesta potser sí, la xarxa més usada en detriment de Snapchat, eh?
Sí, Instagram introdueix els m'agrada a les històries per no saturar els missatges directes. Instagram ha introduït un canvi a les històries per a que els usuaris podran indicar que els ha agradat un contingut sense que s'enviï un missatge privat. La companyia tecnològica ha col·locat a les històries un botó en forma de cor.
Doncs ja ho sabeu, si trobeu a les històries aquest botó en forma de cor,
deixeu allí i ja no cal canviar un missatge.
Sí, sí, funciona exactament igual que els cors en un altre lloc. L'únic que a les històries no n'hi havia i la gent acabava enviant missatges directes i acabava saturant la bústia de, de la persona en qüestió. Doncs ara ja hi ha un cor, ja li heu deixat el que us ha agradat.
Ja, ja ho veuran.
Ja ho veuran. Anem a parlar una miqueta de videojocs. Abans d'entrar al plat fort dels jocs de la setmana, comencem parlant d'algunes notícies breus. La primera, Jordi, que ens portes, ve a parlar-nos de CD Projekt Red.
Sí, ens ha anunciat que apareixerà aquest nou videojoc per a les versions de Xbox X, S i les PlayStation 5. Estarà disponible, perdó, el joc que ens anuncia la companyia CD Projekt Red és el Metro 2077.
I és un joc que estarà disponible, com dèiem, per totes aquestes plataformes.
Sí, recordem que el Metro 2077 va sortir fa un any i sí que la versió PC podríem definir-la com a acceptable. La versió per a videoconsoles va ser un gran fiasco, per dir-ho d'alguna manera. Va sortir amb molts jocs, amb molts fallos, i molta gent va demanar la devolució dels diners. Sembla ser que la versió actual, aquesta nova actualització que us parlem ara, realment està molt bé, està depurada, funciona bé i pràcticament és igual que la de PC.
Doncs ja ho sabeu, actualització directa si el teniu i tindreu l'última versió decent.
Sí.
Ja que parlem de totes aquestes plataformes, anem a parlar de l'altra en discòrdia, de la Switch.
Sí, us parlem d'un nou videojoc que sortirà també per a Nintendo Switch. Sembla ser que davant de l'augment de ventes que ha tingut aquest Nadal la consola de Nintendo, moltes companyies estan fent remasteritzacions dels seus videojocs per a la Switch. I el No Man's Sky és un videojoc que també, després d'una mica d'èxit que ha tingut, o força èxit que ha tingut amb altres plataformes, des de que va sortir, que és el 2016, doncs sembla ser que també estarà disponible d'aquí molt poquet per a la Nintendo Switch.
I un altre nom propi és BioShock.
Sí, i ara no es parlem d'un videojoc, sinó d'una pel·lícula. Perquè videojoc, bueno, és un shooter, un joc d'acció futurista que fa temps que podem disfrutar amb PC i amb videoconsoles. Pues bé, sembla ser que Netflix ens traurà una pel·lícula sobre el BioShock.
Doncs si sou fanàtics de la saga, segurament la veureu. I si no, molta gent potser hi entrarà, que a vegades passa això també. Surt una pel·lícula i mira, si tu una cosa que vagi de superherois i acció, jo me la miro i després potser li agrada i acaba jugant.
Sí.
Doncs en relació, com diem, s'aprofita entre Netflix i també les companyies desenvolupadores de videojocs.
Sí, Netflix aprofita molt la tirada dels videojocs per traure sèries o pel·lícules.
Anem a parlar de jocs, va, anem a veure alguns jocs. Comencem amb Infernax.
Sí, un videojoc que sembla un clàssic, basat en els jocs dels 80-90, amb què un cavaller medieval ha de salvar la seva pàtria dels dimonis invasors. Només que aquí s'hi ha afegit unes quantes mecàniques modernes per fer-lo un joc més actual i més interessant. Per tant, trobarem un joc amb tons clàssics, però amb molta rejugabilitat, cicles de dia i nit i una àmplia presa de decisions que ramificaran molt la història. Per tant, un joc de fantasia èpica, divertit, que trobarem pràcticament per a qualsevol plataforma. PC, Nintendo Switch, PlayStations i les Xbox.
Doncs ja veieu, a tot arreu ho trobareu. Infernax. Una altra proposta, Dynasty Warriors Nine Empires.
Sí, la majoria de jocs de la saga Dynasty Warriors van de destrossar hordes i hordes d'enemics al camp de batalla. Però amb aquesta nova versió del Dynasty Warriors Nine Empires tenim molt més que això i, a més de la batalla, inclourà tota la gestió del nostre exèrcit, tant d'unitats, estratègies, diplomàcia amb altres exèrcits i, bàsicament, tot el que podrem fer amb això, amb la gestió d'un exèrcit.
Doncs, si us voleu fer amb tot el control de la Xina, haureu de fer anar també la diplomàcia, ara. Potser no és una cosa tan habitual amb aquest tipus de jocs.
No, però, bueno, pot ser un toc interessant. I aquest joc estarà disponible també per a totes les plataformes, PC, Nintendo Switch, les PlayStation i les Xbox, totes.
Doncs, a partir d'aquesta setmana també el tindreu disponible. Més propostes per a jugar a partir d'aquests dies. Home Behind 2.
Sí, us parlem per a un videojoc només per a PC a través d'Steam i després d'un cop d'estat i l'aixecament d'un dictador, el país fictici Escària s'aixeca en armes contra els seus opressors i un grup de revolucionaris lideraran la lluita recorrent el país i lluitant en combats per torn a l'estil de Darkest Dungeon contra els militars que vagin apareixent fins a derrotar el tirà. Per tant, un joc d'estratègia clàssic i per torns que, bueno, estarà disponible per a PC.
Un altre nom propi també aquesta setmana, Assassin's Creed.
Sí, i us parlem d'una nova remasterització per a la Nintendo Switch. Per tant, pràcticament no quedarà cap joc que no puguem disfrutar amb la consola de Nintendo. I és que aquí trobarem una recol·lecció de la saga Assassin's Creed. Per tant, aquesta Ezio Collection ens oferirà això, pues això, totes les aventures des de l'Assassin's Creed 2, Assassin's Creed La Germandat, Assassin's Creed Revelations i molt més contingut que va sortir dels Assassin's Creed. Per tant, les mítiques clàssiques aventures de l'Assassin's disponibles ara també a la Switch.
Doncs a partir d'aquesta setmana ho teniu. Més jocs, The King of Fighters 15.
Sí, els més veterans del programa que ens escolteu us sonarà el nom de King of Fighters 15. Bàsicament és un nom d'uns jocs mítics de lluita. Bàsicament se va convertir, amb permís de l'Street Fighter, a potser els videojocs més famosos que hi havia de lluita.
Uh-huh. Doncs ara tenim versió 15 i, a més, versió també multiplataforma.
Sí, comentau-se que el King of Fighters és un joc de lluita, però amb 2D, no és un tipus en 3D. Però podem disposar de fins a 39 personatges i podrem utilitzar i fer multitud de combos, cancel·lacions, moviments especials, i ens donen un sabor de boca clàssic d'un joc de lluita clàssic, però molt al dia, amb aquest King of Fighters 15. I el bo de tot és que estarà disponible per a PC, PlayStation, 5.4 i les Xbox, totes.
I també parlem del Total War, Warhammer 3.
Sí, un videojoc que us n'hi vam parlar la setmana passada com a pròximes estrenes, i aquí el tenim. Bueno, s'estrena el 17 de febrer, però és la tercera entrega d'una de les millors sagues de jocs d'estratègia de tots els temps, de la saga Total War. Diguem que és l'excel·lència en quant a jocs d'estratègia i basat en la fantasia èpica de Warhammer. Per tant, trobarem multitud d'ordes, de dimonis del desert que bàsicament intenten envair el món i nosaltres haurem de destruir-los. Trobarem tots els personatges i races típiques de Warhammer, però, com hem dit, amb aquestes noves també dels dimonis del desert. Fora d'això, ens presentarà una estratègia a temps real, espectacular, basada en la saga Total War i que, sens dubte, pels que us agrade l'estratègia, podreu disfrutar amb PC, des de Steam, Game Pass i Epic Store.
Doncs ja ho sabeu, Total War Warhammer, un joc també clàssic, un joc que té una legió de seguidors a darrere.
Sens dubte.
I mira, ara que parlem de jocs clàssics, una propera estrena. Va, us avancem, ja us ho hem dit al principi del programa, que avui us volíem parlar del Gran Turismo, un joc també històric.
Sí, us parlem del Gran Turismo 7, un joc que trobarem per a PlayStation 4 i PlayStation 5 i que bàsicament ha de vindre a convertir-se en el joc, en el millor joc de conducció de la història. Bé, això almenys és el que ens promet. Trobarem amb aquesta setena entrega gràfics adaptats a l'actualitat, a més de la seva versió per a PlayStation 5, que arribarà a 4K, HDR i 60 frames per segon. A més de qualitat espectacular renderitzat, ray tracing, càrregues ultraràpides i tota una sèrie de tecnologies que el convertiran en un joc que la conducció serà pràcticament com conduir un cotxe.
Doncs diguéssim que una mica el que les PlayStations necessitaven, una posada a punt d'aquest joc ultraràpid perquè no haguem d'esperar i, a més, perquè el puguem gaudir amb aquesta realitat, que sí que tindrem la sensació d'estar conduint un cotxe.
Sí, sí, sens dubte el Gran Turismo és un videojoc que sempre ens ha permès escollir multitud de vehicles reals que trobem amb la realitat, evidentment molt potents alguns, i també una sèrie de també conduir-los amb una sèrie de circuits també reals. Per tant, el Gran Turismo 7, sense ser un joc 100% simulador, també té tocs d'arcade, ha de vindre a ser això, bàsicament el joc de conducció per excel·lència.
I ara sí, amb el Gran Turismo arribem al final de tot el que us volíem explicar avui. Però ens hem reservat, sempre ho fem, una miqueta de temps per parlar-vos del concurs. Jordi, expliquem el tema del concurs, com el tenim, què tenim?
Sí, el concurs és vàlid fins al 31 de març i sortegem un val de 50 euros per comprar a Comsa Online. La pregunta que teníem era molt fàcil i en vam parlar la setmana passada.
Doncs sí, la pregunta anava de mòbils, però en aquest cas d'operadores, de les que ens donen servei. I ens preguntava quines operadores mòbils estan a punt de fusionar-se.
Sí, teníem quatre opcions: Orange i Comsa Online, Vodafone i Movistar, Orange i Vodafone i Más Móvil i Orange.
Doncs un ball d'operadores aquí hem fet. Ja ho sabeu, ho vam explicar la setmana passada. És un anunci que han fet aquestes operadores de que es volen fusionar i només cal que ens fiqueu quines són les que ho han anunciat. Encara no està feta la fusió, eh? Ara comença tota la tramitació, però ja ho han anunciat.
Sí, s'ha tancat un acord i s'ha de veure si es fa efectiu.
Doncs ja ho sabeu, aneu a la web de Comsa Online, abans a la dreta trobareu l'apartat del concurs i allí podeu deixar la vostra participació, només una per concurs. I amb això ara sí, Jordi, ja posem el punt i final al programa. Com diem sempre, si heu arribat tard, recordeu que el programa es torna a redifondre al vespre a partir de les 8 i si no també ens podeu trobar a la ràdio a la carta.
Doncs pues sí, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adeu-siau a tothom.
Adeu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.